imagina't un tio de futbol en aquella època que tingués 150 milions de pessetes.
El diner lo puede todo en la vida.
Era milionari o multimilionari.
Eh?
I arriba un dia...
Tites, no?
En 2000, diuen, no, no.
No, no.
Ara vostè no té, no arriba al milió d'euros, té 900.000 euros.
Si han fet bé els números, no els han fet.
Però tu dius, però, escolta, me'ls han fotut de cop, saps què li dic?
Em sento enganyat.
I quedes pelat.
Un robo?
Vull dir que de bons a vegades la gent parla molt.
I love other people's money.
I les circumstàncies, si no, no t'has actualitzat.
La Rosalia.
Vull dir, la gent va perdre molts calés. Amb una paraula, el que tenia cèntims...
Al Palau hi ha molta pinya.
Va perdre molts calés.
Hi ha molta gent que cobrava en negre.
Per què carai poseu la copa? Per què la poseu? Eh? Per què ho feu?
La setmana tràgica.
A Londres a aquesta hora, Toni Rodon, doctor europeu en ciències polítiques, investigador a la London School of Economics. Toni, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
I també l'Ion Sindreu, periodista, columnista del Wall Street Journal. Com estàs, Ion?
Molt bé. Què? Què tal l'estudi?
Bé, maco. Maco.
Què tal l'olor de diaris? S'escapa.
L'olor de diaris, doncs, mira, feia dies que no els tocava amb els dits. Sí, sí. La tinta.
Bé.
Impresa.
Molt bé.
Per cert, Rodon, t'he vist el TN aquesta setmana, eh? Molt televisiu.
Sí, sí, sí. I, de fet, em va passar una cosa curiosa, que és que tinc totes les camises a Barcelona i em vaig haver de posar un jersei d'hivern. Ningú s'hi va fixar, però era curiosa la cosa.
O sigui, veus, amb això no m'hi vaig fixar. O sigui, no et vas emportar ni una sola camisa a Londres?
No, 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 perquè les camises les faig per fer classe i aquí...
O sigui, ets el típic professor que només es posa la camisa per fer classe.
Sí, i per obligació, perquè si no jo no em posaria camisa, però es veu que això fa sediositat.
I et vas posar un jersei amb un espant del mig, o com...?
No, 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 un jersei normal, però és un jersei d'hivern. De fet, la ma mare s'hi va fixar, em va dir, escolta, aquest jersei és d'hivern, no? I dic, sí, és que és l'únic que tenia.
Però l'Ion, de camises n'hi sobren, eh? I a més se les planxa ell.
Sí, home, qui si no planxa les camises?
Escolteu-me, nois, els pubs estan oberts ara aquí o no?
No, 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 estan tancats des del 20 de març i, de fet, no sabem quan obriran. La previsió és que puguin reobrir el juliol, la primera o la segona setmana, però encara no hi ha cap pla. Per tant, tenim els 47.000 pubs, que ho he buscat, del Regne Unit, tancats.
47.000 pubs tancats. I això, la població com ho paeix?
Bé, de fet, no és ben bé així. Alguns estan oberts, però només per servir cafè i que et pots emportar o altres qüestions. Però sí, sí, no, estan tots tancats. I, de fet, ha generat impacte en certs nivells, perquè el pub al Regne Unit no només és un bar, sinó que també és un lloc social. De fet, hi ha molts pubs que, per exemple, fan de centre cívic i en el segon pis o en el primer tenen com una mena de sales, de reunions, d'associacions, i, per tant, això també ha tancat. Per tant, moltes associacions doncs, han hagut de buscar mecanismes alternatius per reunir-se.
Mm-hmm. Hi ha hagut molts articles d'aquells de la identitat anglesa i britànica sense el pub no s'entén... Una mica com allò de les terrasses i la identitat mediterrània, eh? Tothom s'ho fa venir bé, això.
Mm-hmm. I després hi ha el gran tema des de la cervesa que estava dintre el pub, que hi ha hagut una gran preocupació nacional, Ion, suposo que ho has seguit, sobre què passaria, no? I de fet, alguns dels pubs han proposat, i alguns ho estan fent, d'agafar l'alcohol de la cervesa perquè no es podreixi i fer alcohol per netejar les mans. De fet, algunes d'aquestes cadenes ho estan fent, perquè es calcula que la cervesa que es perdrà doncs és molt important.
Vols dir que els britànics estan deixant de beure cervesa? No m'ho crec.
No, no, no. No, de fet les compres de cervesa per enviar a casa han augmentat de forma important. El que passa aquí hi ha una cosa interessant, que és que el pub, que com deia ara en John, és l'icona de la nacionalitat o de la nació anglesa, per dir-ho d'alguna manera, fa molts anys que viu en crisi. De fet, des del 2010, que no paraven de tancar pubs a tot el Regne Unit. I és com una llàstima perquè aquest any, aquest 2019, ha estat el primer any en no sé quants anys que per primer cop s'han obert més pubs que s'han tancat. I ara, just quan s'estaven recuperant, ha vingut la crisi i vés a saber com ho aguanten, això.
Sí, té a veure amb el model de negoci, no?, dels pubs, perquè des de fa 400 anys hi ha un model de negoci aquí que tradicionalment és que les cerveseries, és a dir, els fabricants de cervesa, tenen els pubs amb semipropietat o en propietat per distribuir només les seves cerveses. Llavors, a vegades els hi deixen, per exemple, una cervesa que en diuen convidada, però en general la meitat dels pubs estan allà per distribuir només cerveses d'una marca, i llavors aquestes cerveseries tenen en propietat el que seria el local, i tu, com a propietari, entre cometes, del pub, l'únic que fas és pagar-los un lloguer i pagar-los per diguem-ne, distribuir les seves cerveses. Llavors, això feia que sovint es fes per sota de cost, és a dir, que aquesta gent que portava els pubs perdia diners i anaven tancant i tancant i tancant. Llavors, es va canviar la llei per intentar que tu tinguessis una sortida i poguessis, per exemple, pagar el lloguer de mercat, i hi ha hagut molts problemes legals, de judicis i tal, però sembla que a poc aquesta llei està funcionant i que els pubs estaven traient una mica el caparró i ara, patapam. Mm.
Deixa'm posar banda sonora també aquest espai. Hem arrencant dels pubs, però avui el que volem fer és parlar dels bars d'aquest país. Això és la Setmana Tràgica, un espai d'economia i de política amb la dosi justa de rigor patrocinat pel Ion Sindreu i el Toni Rodon. Aquests dies hem sentit el crit d'alarma dels gremis de restauració de Barcelona. Diuen que el 25% dels bars de la capital catalana, és a dir, un de cada quatre, podrien acabar tancant per culpa de la crisi del coronavirus. Ion, això vol dir que hi havia un excés d'oferta?
Home... No, és a dir, sempre que hi ha una crisi econòmica no hi ha un excés d'oferta, perquè com que la demanda cau, no, totes aquelles inversions fixes que havien fet les empreses assumint una determinada mida de mercat, no, de cop no es poden complir. Per tant, sí, hi ha un excés d'oferta, no, en el sentit aquest de que el món ha canviat i de cop has de començar a retallar. Però no, és a dir, sempre la demanda futura és incerta, però esperar, no?, una caiguda així, doncs simplement és una cosa impossible.
Mm. Quins són els bars que tenen més números de caure? És a dir, clar, si aquesta crisi, segons com, ens serveix per estalviar-nos les gerres de sangria a 15 euros de la Rambla, o les paelles que semblen de plàstic, segons com, potser ens fan un favor, no?
Sí, això seria, diguem, tot i que sabria greu, no?, la gent que perdrà la feina, però això seria un bon efecte del Covid, no? Però, en general, crec que més o menys vas pel bon camí. Clar, aquí tenim, jo crec, una mica dues crisis, no?, que ara es desenvoluparan. Una crisi és aquella que seria la crisi típica, no?, com la del 2008, en què... com que la gent, alguns han perdut la feina, doncs tenen menys diners per gastar, llavors com que gasten menys, hi ha com una mica una caiguda de demanda generalitzada a tot arreu, no? I això afecta, doncs, des dels fabricants de cotxes i electrodomèstics fins al bar de la cantonada, simplement perquè la gent, doncs té menys poder adquisitiu. Però aquí, en el Covid, tenim encara una segona crisi, no?, que són aquells sectors que específicament hem forçat a perdre clients o a com a mínim reduir la seva demanda futura, que estem referint-nos sobretot al sector del turisme, no? I també, evidentment, cinemes, teatres i tot això. Però a nivell domèstic hi ha la sensació... I això, per exemple, parlant amb els grans caps de les aerolínies, t'ho diuen, hi ha la sensació que la demanda retornarà, no?, perquè ja estem tornant a la normalitat. En canvi, internacionalment, es pensa que això pot tardar entre 2 i 5 anys, a retornar al nivell que estàvem el 2019. Per tant, tots aquells bars, tots aquells no, hotels que tenen exposició al turisme internacional, aquí patiran molt, no? I aquí hi ha una caiguda de demanda que no és que és allò que haguem de calcular tal, no? És que és segura, no? És segura. Per tant, tots aquests sectors estan havent-se de reduir, no? Tant l'aviació com el turisme, tot el que seria això, no? Exposició internacional.
Toni Rodon, hi ha una enquesta del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques, d'aquestes que t'agraden, que sí, fins i tot el CIS ha preguntat pels bars, no? I quin ús en fem? Explica'm algunes de les conclusions d'aquesta enquesta.
Sí, a veure, concretament és una enquesta que el Centre d'Investigacions Sociològiques va fer el juny del 2016 i és interessant el tema dels bars perquè apunta, doncs, una mica aquesta idea popular que ja teníem, no? Que és que anem molt als bars. De fet, segons una de les preguntes, el 21% de la gent va gairebé tots els dies al bar. I un 60,5% dels enquestats, és a dir, 6 de cada 10, hi va com a mínim un cop per setmana. Per tant, els bars, en el fons, s'han convertit en un lloc molt popular entre la ciutadania, i una mica la gràcia d'aquest èxit es deu al fet, doncs, a dos factors, no? Un d'ells és que, si us hi fixeu, el bar ens omple totes les hores del dia, d'alguna manera. És a dir, tu pots anar a esmorzar, i pots anar a dinar, i pots anar a sopar. I després, l'altre gran èxit és que el bar, en el fons, és un espai social, no? Aquell típic moment en què vas al bar a esmorzar i ja portes diverses vegades anant-hi i el cambrer ja sap què vols i t'ho posa abans de que ho demanis, no? En el fons ofereix satisfacció a la ciutadania i ofereix, doncs, una mena de confort, no? I fa que
t'hi sentis
bé. L'escalf, no? I, de fet, el que diu l'enquesta és una cosa molt interessant, que és que ahir vaig estar jugant una mica amb les dades i fent una mica d'estadística bàsica, i el que et diu és que és transversal. És a dir, la gent de dretes no va més al bar que la gent d'esquerres, no té res a veure amb el que votem, no té res a veure amb la mida del municipi, amb la classe social...
Potser sí amb el que demanes.
Sí, això l'enquesta no ho pregunta, però el que sí que hi ha a l'enquesta és un tipus, o es detecta, és un tipus de biaix, que és que els homes encara és molt més probable que vagin al bar que les dones. És a dir, hi hauria encara un biaix de gènere, molt probablement, doncs, fruit d'aquesta tradició cultural que s'ha anat construint al llarg dels anys.
Mm. Com us explicaríeu el fet aquest de per què tenim tants bars a casa nostra?
Bé,
si realment és un fet o és una sensació, perquè crec que les xifres diuen que n'hi ha un per cada 175 persones, que em sembla una xifra extraordinària.
Sí, sí, l'estat espanyol és un dels estats amb més bars per habitant. Jo ho he estat buscant i, curiosament, no hi ha cap tesi doctoral sobre el tema. De fet, animo algun oient que, si no sap què fer aquests dies, que la faci. Però aquí l'únic que podem plantejar són hipòtesis, no? que van una mica en la línia del que molta gent té en el cap. Una d'elles, la que s'acostuma a apuntar, és la hipòtesi geogràfica, no? La hipòtesi del clima, és a dir, aquí tenim bon temps, fa doncs bona temperatura i, per tant, això fa que anem més al bar. Aquesta hipòtesi, en el fons, rellisca una mica, per dir-ho d'alguna manera, perquè precisament l'estat, allà on hi ha més bars, o un dels llocs amb més cultura de bar, és el nord, que és precisament, no és precisament un dels llocs on fa més bon temps, no? Llavors, hi ha dos altres factors que ens diferencien del nostre entorn, que són, doncs, aquesta idea cultural de que el bar s'ha convertit en un element de socialització, i després també una qüestió institucional, no? Això és una idea que s'hauria d'explorar, però és veritat que en la nostra història, en què generalment hem tingut règims repressius i autoritaris, el bar era un lloc on les persones, doncs, podien parlar amb certa llibertat o es podien socialitzar fins i tot, doncs, d'una manera diferent del que ho podien fer en altres àmbits, no? I això ha fet, doncs, ha ajudat a que el bar s'acabi popularitzant. Mm.
Ion, quin és el negoci principal d'un bar? Les consumicions?
Això, sí, bé, això depèn una mica, i canvia. La qüestió amb aquest tipus de negocis sempre és que hi ha productes, no?, que es venen a cost o sota cost per ampliar la base, no?, és a dir, perquè hi vingui més gent, i al marge es fan els altres. Per exemple, segur que tothom ha notat que si demanes una Coca-Cola en un bar, no?, pagues, doncs, un marge molt superior a si vas al supermercat. Per tant, en aquest tipus de consumicions, per exemple, es fan molts diners. Però en el cas dels pubs aquí anglesos, per exemple, les coses han canviat, perquè en el seu dia es duia gent en el pub, no?, a menjar que era molt barat, i després es recuperava tot aquest marge venent cerveses. Mentre que ara això ha canviat, eh? És a dir, ara el que es fa és, les cerveses són la manera de portar gent i es fan els diners amb el menjar. Per tant, depèn una mica del context, depèn una mica del lloc. En general, les Coca-Coles fan molts diners pels bars, eh? El menjar, doncs, en fa una mica menys, i coses com vins o licors, doncs, són també una gran manera de dur benefici. Però pensem que els bars són molt mals negocis, eh? Vull dir, aquí, per exemple, un estudi d'Ernst & Young que s'ha fet recentment, que, per cert, està predint unes pèrdues brutals pel sector, aquest any. Diuen que la facturació pot caure fins a un 40%, i això són, doncs, 200.000 llocs de treball a tot l'estat espanyol, per tant, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, i tant.
I aquí, doncs, explica que bé, els marges de benefici del sector de la restauració, bars i restaurants, són un 6%, respecte al 13%, que és la mitjana. Parlem de negocis que la meitat, només aguantant un mes, de tots el que serien les seves despeses fixes, és a dir, no poden aguantar més d'un mes sense ingressos, i parlem d'un 70% de negocis que tenen menys de 3 treballadors. Per tant, estem parlant això d'un sector molt competit, d'un sector força precari i que no fa gaires diners. I això és així perquè és un sector en què costa molt diferenciar-se, no? És a dir, sempre pot entrar algú altre, llogar un bar i competir amb el bar del costat. I és molt difícil innovar, és a dir, no és com, no, la manufactura. Aquí, jo sempre parlo de les economies d'escala, amb un bar com fas economies d'escala? És pràcticament impossible, no? Si vols ampliar, necessites pagar un lloguer més gran, necessites contractar més empleats, necessites comprar més menjar, i l'única manera en què més o menys, no, pots intentar generar una rendibilitat econòmica és amb les cadenes, no? És a dir, les grans cadenes que entren i compren diversos restaurants i els fan uniformes i a partir d'aquí intenten fer diners. Però a nivell de tu, un bar individual, és pràcticament impossible fer-te ric.
I a banda que es necessiten una sèrie de coses, no? Una llicència per començar, no?
Sí, clar,
clar. I que un traspàs ja és caríssim normalment, no?
Efectivament, és a dir, normalment aquestes
recuperar
llicències...
Recuperar la inversió deu trigar uns quants anys.
Sí, és a dir, tu normalment no compres la llicència de qui sigui que deixa el bar, no? Per tant, canvien de mans. I llavors, clar, tens això, necessites la llicència, informes tècnics, plans contra incendis, no? Que el teu local doncs segueixi totes les regulacions i passar per totes aquestes regulacions. És a dir, és un... No? I després això, els ajuntaments et canvien les lleis respecte a les terrasses, no? Que ara estan, diguem-ne, que ara estan també, no, en el punt de mira, perquè a veure com tornen aquestes terrasses. Una terrassa et pot representar fins a un 25% d'increment d'ingressos, per tant, si no la tens, no? O canvia la llei, aquí també et poden torpedinar. Per tant, sí, un bar és un negoci molt complicat, i de fet crec que tothom que hi ha treballat sap que és molt difícil de fer funcionar.
10:52, senyors, ho hem de deixar aquí perquè tinc dues persones que m'estan esperant al telèfon. Ha estat molt, molt, molt interessant també intentar desgranar i desxifrar algunes de les particularitats també sociològiques, econòmiques i polítiques que envolten aquest fenomen, i és que tenim un munt de bars en aquest país que, sens dubte, ho passaran malament amb aquesta crisi que tenim al damunt. Una abraçada cap a Londres, companys, i molts records a Dominic Cummings, també.
Sí,
els donarem.
Sí, ho està passant malament,
Sí. Una abraçada, fins ara.
Que vagi bé.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.